Bé, molt bon dia a tots i a totes. Deixeu-me per una vegada utilitzar la terminació masculina i femenina, encara que no sigui precisament políticament correcte. Moltes gràcies per ser aquí. És una gran satisfacció per tots nosaltres poder-nos trobar avui a la Universitat de Girona per debatre al llarg de tota aquesta jornada sobre la figura intel·lectual de Joan Estelrich. I hem posat com a subtítol Dietaris, cultura i acció política. No dic cap novetat, ho sabeu tots perfectament. A finals de l'any 2012 es va publicar a l'editorial Quaderns Crema, a cura del professor Manuel Jorba, una àmplia mostra dels esperats dietaris inèdits de l'intel·lectual mallorquí, promotor cultural i assagista Joan Estelrich. La publicació d'aquest volum, que conté textos des de l'any 1914 fins a 1949, constitueix un veritable esdeveniment cultural tant per als amants del gènere diarístic i memorialístic com per a tots aquells lectors que s'interessen per les turbulentes relacions entre els intel·lectuals i la política catalana contemporània. Deixeu-me dir que tenim la sensació que una publicació com aquesta fa 15 o 20 anys hauria despertat un enorme interès i hauria segurament generat molt més debat, molta més discussió que la que finalment ha acabat generant la publicació l'any 2012. És per tot això que ens va semblar interessant, interessantíssim, des de la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, que és una iniciativa conjunta de la Fundació Josep Pla de Palafrugell, del grup editorial 62 i de la Universitat de Girona, ens va semblar interessant convidar alguns dels estudiosos, alguns dels lectors intel·ligents que ha tingut la figura de Joan Estelrich aquests últims anys. A tots ells, a tots vosaltres, us dono les gràcies per ser aquí, així com també a totes les altres persones que heu vingut atrets, de vegades fascinats, de vegades també irritats, penso, per la figura de Joan Estelrich. Us dono les gràcies, penso que ens ho podem passar bé, penso que podem disfrutar escoltant-nos mútuament, veient les aportacions documentals que segurament que aniran apareguent durant tot el dia, i espero que en un futur no gaire llunyà puguem també llegir les vostres ponències en algun tipus de publicació. Hem plantejat la jornada amb unes intervencions relativament breus, de 25, 30, 35 minuts, precisament també per afavorir, si és possible, el debat entre tots nosaltres. I deixeu-me també recordar que la jornada serà enregistrada en vídeo i després la podreu retrobar també a la pàgina d'internet de la Universitat de Girona. Per mi també és una gran satisfacció poder començar avui donant la paraula a Valentí Puig, assagista, novel·lista, narrador, dietarista, intel·lectual mallorquí, que no només en els seus articles a la premsa periòdica, sinó en totes les seves intervencions públiques, sol sotmetre la cultura catalana a una exigència i a una ambició cultural intel·lectual que no és gaire comú en una època com la nostra, massa basada segurament en la facilitat, en la frivolitat o en el pur verbalisme. Jo li agraeixo moltíssim a Valentí Puig que acceptés de venir. Ja sé que de vegades les jornades acadèmiques o universitàries fan una mica de mandra a les persones que reflexionen de manera lliure i independent, però ens va semblar que era oportuníssim poder-li donar la paraula a ell per començar, perquè estic segur que no només per la seva lectura o per la seva interpretació de la figura de Joan Estelrich ens il·luminarà en alguns aspectes que no coneixem, sinó perquè segurament sabrà també reflexionar des del punt de vista de la nostra actualitat. Moltes gràcies, Valentí, per ser aquí.
Gràcies, sí, gràcies en aquesta casa, Santa Casa. Per descomptat, cap mandra, ben al contrari. No només per estar entre moltes persones que conec i respecto, no a la vegada, perquè el tema és molt suggestiu, per dir-ho amb una paraula que sembla d'anunci de perfums, no? Però veritablement la figura de Joan Estelrich és molt potent i agraeixo al professor i bon amic Xavier Pla la invitació i compartir aquesta reflexió en un programa tan ric i a la vegada, anava a dir suggestiu, i a la vegada tan potent. Per què he titulat el capital intel·lectual de Joan Estelrich? Vostès saben que el capital intel·lectual és un terme que més aviat han posat en circulació al món dels estudis empresarials. El capital intel·lectual és la disponibilitat de recursos humans i intel·lectuals que pot tenir una empresa. I aquest concepte avui en dia s'està aplicant a les societats. Per tant, el capital intel·lectual que tingui o deixi de tenir una societat és molt important a l'hora de mesurar, en la mesura que sigui possible, la seva capacitat creativa. I aquí vaig. Aquell ecosistema que consentia, que permetia la supervivència de l'intel·lectual humanista, al meu parer s'ha eclipsat. Potser exagerant, és com aquelles civilitzacions que desapareixen de cop i volta. L'escriptor que vol fer literatura té l'avantatge que la seva feina és solitària. Proust, que els fills són obra de els llibres són fills de la solitud. Una feina solitària que li permet a l'escriptor viure amb un editor petit i un grapat de lectors. Ara, l'intel·lectual, diguem-ne, l'escriptor públic, rarament pot existir sense un marge d'influència en la societat. Per això avui l'intel·lectual o bé és mediàtic o bé és catacumbal. Aquesta és una distància que convendria mesurar entre el capital intel·lectual, també polític i social, de Joan Estelrich i la nostra època immediata. Em demano si encara és útil una distinció que el professor Xavier Pla coneix molt bé entre l'écrivain i l'écrivain. Écrivain i écrivain. No? Ara mateix ja sé, i tu em perdonaràs, que aquesta distinció, perquè citar Roland Barthes avui en dia és més aviat de modè, no? Però és una diferenciació que pels anys 60 feia el seu pes. És l'escriure transitiu enfront de l'escriure intransitiu. Si l'écrivain correspon a la figura de l'intel·lectual, l'écrivain és un home que cerca o troba el perquè del món en un com escriure. Això és molt bartesià, però és veritat. Per fer-ho curt, voler dir i voler escriure no són la mateixa cosa. Dit d'una altra manera, hi ha qui descriu el món i hi ha qui l'explica. Aquesta és la diferència. En Joan Estelrich havia nascut l'any 1896, volgué escriure novel·les, teatre, unes grans memòries, assaigs de gran alçada. És a dir, volgué tota la seva vida ser écrivain. Però tot i així, queda fixat com un écrivain. Per què? Perquè si hem de jutjar com correspon pel que va deixar escrit i no pel que hauria volgut escriure, tenim un intel·lectual humanista, però no pròpiament un escriptor en el sentit d'écrivain. I és una personalitat intel·lectual que es fa amb la idealitat catalanista i després viu, per desgràcia per ell, tots els dilemes brutals dels anys 30. No és qualsevol cosa que sentís una gran compenetració en Lluís Vives. Un dia potser s'hauria de fer un petit volum amb les coses que va escriure i va dir Estelrich sobre Lluís Vives, el personatge oblidat. I a la vegada, Estelrich també era un viatger de l'humanisme d'entreguerres i de la pretesa concòrdia europea. Tot allò va anar malament. Comparegueren els totalitarismes, arribava la Guerra Civil d'Espanya, tot s'enfonsava. Però abans que comencés la dècada tan tèrbola dels anys 30, cap allà l'any 26, Estelrich ja publica el llibre L'assaig entre la vida i els llibres. Parla de Kierkegaard, de Leopardi, fonamentalment. Acaba de fer 30 anys, Estelrich. I amb aquest llibre diu adeu a la joventut, a la seva. I és un home que ja té una vida romàntica i una vocació clàssica, que és una de les grans contradiccions del nostre temps, un gran dilema de l'intel·lectual d'Europa d'aleshores i potser també d'avui. I mor, quan mor a París, l'any 58, sempre entre la vida i els llibres, entre la diplomàcia cultural i el fet solitari d'escriure, entre la dispersió, que és una característica que se li ha atribuït sovint, i una densitat intel·lectual notable. Permeti'm ser una mica digressiu i dir malguanyades les generacions intel·lectuals que no tenen mestratge. Dors, Eugeni Dors, ben al contrari, era el maître penser per excel·lència, vocacional, fet a mida, fins i tot amb l'estàtua ja que tindria pensada. Ell havia pensat el glosari per una societat articulada, dotada de jardins com el de Versalles, segons trobem el glosari, amb alumnes com els de l'Acadèmia Platònica. Són concepcions que, ja ben sigui de desig o de virtualitat, ens poden portar al ridícul, o també ens poden permetre participar en una forma de glòria. Podríem dir que, per lligar Dors amb Estelric, que des de molt d'hora en Estelric estigui a l'aguait d'un territori per conquerir, i era el territori d'Eugeni Dors. D'on surt en Estelric? Al meu parer, el primer mestre significatiu és Miquel de Sants Oliver. Oblidat avui en dia, però és l'home fonamental del mallorquinisme polític i autonomista que marxa a Barcelona pràcticament per sempre. I una de les aportacions d'Estelric al mallorquinisme polític va ser la publicació de la Veu de Mallorca, que ha estat la publicació de més alçada que hi ha hagut a Mallorca. Oliver era un regeneracionista molt significatiu, de ple, i va ser un dels articuladors d'una cosa molt complicada i que no va tenir gaire futur, que era l'enteniment possible entre el maurisme i el catalanisme, és a dir, entre Mauri i Cambó. Però la veritat és que mai t'acabes, no li ve. Ja bé sigui el narrador costumista, el poeta nostàlgic de la Rambla, aquest poema de la Rambla, també l'historiador tan entretingut de Mallorca durant la Primera Revolució, un llibre recomanable a tothom, o de la Catalunya, el temps de la Revolució Francesa, també el biògraf de Cervantes. Perquè vulgui posar-se per primera vegada, pot cercar els 6 volums de Les Hojas del Sábado, ha dit que va editar Estelric, i també l'obra completa en català de Joan Estelric, que li fa un pròleg en Joan Estelric, I l'editor, Estelric, deia de l'obra editada: no he trobat una sola seva pàgina, és a dir, d'Oliver, concebuda amb desordre, ni tan sols amb el famós desordre dels romàntics. Dic jo, va de retro Satanàs, si recordem que Oliver considerava que Rousseau tenia la culpa de tot, i especialment del desordre romàntic. El 48, Estelric escriu sobre Oliver. La Revolució Mundial ha abocat damunt la nostra memòria tants esdeveniments trasbalsadors, l'any 48, que l'estatus societatis mateix ens ha perllunyat, per no dir sepultat, com si ens separés un mur terrible. És l'experiència dels anys 30. Un altre vincle intel·lectual entre Oliver i Dors. Quan esclata la Gran Guerra, Oliver diagnostica: el mundo está enfermo, gravement enfermo. L'any 49, Estelric recapitula: 1914 va ser el pànic universal, l'estabilitat política del planeta es va trencar. S'acabava el predomini mundial dels dos grups de potències occidentals burgeses i triomfar el bolxevisme, segons la versió d'Estelric. Era la gran ruptura de l'estabilitat. El que més podien tema personatges, personalitats, com Estelric i Eugeni Dors. Hi ha un relat no gaire conegut de Miquel dels Sants Oliver que em penso que explica molt bé tot el que estem parlant. Es diu Les converses del Padrís. Les converses del Padrís és una estampa que Oliver publica a principis de segle, no recordo, segle XX, però a principis de segle. I és una estampa de la Palma de l'any 1871. Són els dies de l'esclat revolucionari de la Comuna de París. Diu, parla Estelric d'una posta de sol vermellosa. I el Padrís, sota de la catedral, les murades de Palma, a els desidus de les converses del padrí parlen, discuteixen. El cel és esplèndidament horrible, diu Oliver. I miren al cel i diuen, això són els incendis de París, la calor de les Tulleries, la flama del món en discòrdia. Realment peculiar que des d'una petita illa com Mallorca es pogués detectar la flama de les Tulleries, no? Però és el joc, diguem-ne, simbòlic i il·lustratiu d'Estorric. I Don Jeroni, que és ser la veu d'Oliver, diu, és possible que els homes siguin tan insensats que bescantin i s'empenyin en fer avorrible i odiosa aquesta forma d'existència que hauria de ser, que és, en el fons, la normal, la noble, l'única que podrà resguardar en temps futurs la pau de l'ànima i assolir pels homes el grau màxim de felicitat aconseguible sobre la Terra. Aquí està tot, diguem-ne, el pensament, diguem-ne, liberal conservador que va d'Oliver Estorric. Això jo entenc que Oliver és l'arreu conservadora de Joan Estorric. Després d'haver passat per un integrisme de primera joventut que està vinculat al món de mossèn Alcover, en gran part, no? Però l'intel·ligència és, Oliver possiblement és l'intel·ligència més lúcida d'aquell moment, no? I aquells homes de les converses del Padrís, a poc retornen a la ciutat, sent la ciutat, la vella ciutat provinciana de Palma, se senten murmuris de rosaris, unes cosidores que canten una tonada del Barberillo, els diaris aleshores publiquen sobre els 7 dies terribles, a la capital del món, tot a flames. És un Oliver més bucòlic i a la vegada més apocalíptic. És l'enemic de Rousseau, el defensor d'un ordre civilitzador. En certa manera, Oliver és l'escriptor burgès que no pogués ser-ho de veritat, però també podríem considerar-ho d'Estorric. Aconseguir viure com un burgès, quan tenia diners, fins i tot va assumir la simulació del burgès, per no dir la hipocresia del burgès, les seves històries amoroses, la seva vida, la duplicitat de la seva vida, però no va aconseguir ser mai veritablement un burgès. En la línia clàssica de Oliver, Estorric creu que l'esperit renaixentista ve amarat de tradició. Surt d'alguna banda. Per ell, tradició, per Estorric, la tradició no és adhesió opressiva a fórmules mortes ni l'enyorança d'institucions mortes. Tradició és instint insubornable, voluntat de reviure, manament que ve dels segles, pensament per generacions, que ultrapassa les fites individuals. I aquesta idea de tradició segurament prové d'Oliver. Vaja, jo diria que possiblement o segurament prové d'Oliver. És tradició i renaixença. Si la decadència era anàrquica, com ens explica Estorric, i coincideix amb una pèrdua del sentit de l'autoritat, la renaixença significa ordre cívic. Per fer-ho curt, tradició és legitimitat, passió constructiva, disciplina, acceptació d'una responsabilitat que ve dels avis i seguirà més enllà dels nostres nets. És a dir, continuïtat del present amb el passat. D'una forma molt enfàtica ho formula Estorric. Passat, present i futur són temps d'una mateixa indivisible sinfonia. En definitiva, aquesta manera d'entendre la Renaixença com un esperit de grandesa. El Renaixement i la Il·lustració van ser els grans moments per a Europa, sense que deixés d'haver-hi, certament, conflictes i guerres. I en el període d'entreguerres apareix la noció de pan-Europa. L'encunya Coudenhove-Kalergi, el comte Coudenhove-Kalergi, que idea, aquesta, una idea de la civilització pan-europea. És un procés intel·lectual, té aspiracions de projecte polític i també ha tingut fracassos estrepitosos. Però d'aquí ve, en certa manera, l'Europa en la qual vivim, per bé i per mal. I al davant de la pregunta és, existeix una entitat cultural d'Europa? Jo crec que encara ens ho demanem. I potser no és dolent que ens ho demanem, perquè si és una forma de menys definint, és un procés de definició que no dona res per segur. I tornem a la part humana o de trinxera intel·lectual. És que Estorric era un dors en petit, una miniatura orsiana que pretenia substituir el Pantarca? Certament sabem que conspirava Xenius, es conspirava contra Jennings. El seu diari ho escriu. Lors és un mistificador que s'esforça a passar per geni. Prou sap que li endevinem el joc, però ara insisteix per veure si arriba a passar. Pobre Eugeni Lors. Contra Lors, com es deia en altres circumstàncies, Estelric va viure millor. Però això deia, que per a ser responsable cal ser immodest. Estelric tingué sempre, o gairebé sempre, l'empara de Cambó, de don Francesc Cambó. A Lors, la mort se li endugué la protecció de Prat de la Riba. És una circumstància molt curiosa. I és Carné, curiosament, qui presenta Estelric a Cambó. Tot gira, certament, perquè no, al final eren personalitats irreconciliables. I en Estelric, mini d'Ors o macro Estelric, fins i tot feia imitacions de la manera de parlar de l'Ors. Perquè l'Ors, com vostès saben, tenia una dicció entre cubana i francesa que sorprenia molt els seus interlocutors. Això surt molt a les tertúlies de l'Ateneu del Viac, de l'Equadent Gris. I a l'assaig de Catalunya endins, l'any 30, Estelric torna a la figura d'Ors. Passa comptes. Amb més matisos, però també amb malevolència. Diu, per exemple, enmig del terrabastall de la fugida, l'Ors degué pensar que ens castigava privant-nos d'ells. Així un adolescent és determinat pel suïcidi. És fort. I encara més, diu que l'Ors no sabia retirar-se d'escena, necessitava posar, com a figura d'Orsiana, el Pantarca. Però avui ens podríem demanar quin odi havia provocat d'Ors. I per altra banda, és que no tenia dret a posar? És que estava obligat a retirar-se de l'escena? Estelric diu que la renúncia d'Ors justifica a posteriori els atacs dels adversaris. Bueno, això és un argument bastant barroc. Però tot i així, algun dia caldrà tornar a d'Ors, al cas d'Ors. Estelric també parla de crucifixió. El fet és que l'aparició d'Ors, entenem, alguns, supera intel·lectualment tot allò que havia significat per a la llengua catalana l'aparició varonil pastoril de Verdaguer als Jocs Florals, en la Barretina. Les transicions generacionals solen ser injustes, sempre. I si Estelric ho va ser amb d'Ors, d'Ors ho havia estat amb Maragall. Pla digué que els dos grans errors de les classes dirigents de Catalunya eren l'error Verdaguer i l'error d'Ors. Si l'error Verdaguer va contribuir a donar, diu Pla, un impuls a l'anarquisme ingènit del país, l'error d'Ors contribuir amb la ruptura de la unitat intel·lectual, contribuir al retorn, diu, de l'amarg escepticisme de la decadència. La vida i l'obra de Joan Estelric formulen un realisme humanista que va sentir-se molt confortable, insisteixo, amb la idea de Pan-Europa. Això permet ser un home d'estratègies internacionalistes, un políglota exuberant, alguns crítics diuen que no tan bon políglota com ell deia, membre eminent d'aquella elit cosmopolita d'entreguerres que avui no existeix. I a la vegada invocava el paradigma de les aristocràcies antigues. És un sentitalista, a la vegada espiritualista, vol seduir intel·lectualment, imposar-se per la conversa, dominar. És un intel·lectual glamour. Vegem unes notes tan vitalistes dels seus dietaris. Diu, la vida, ah, com menyspreu les doctrines negadores de la vida. Diu, cal viure i posseir i dominar, sia com sia, en ordre que sia, material o espiritual, però dominar. Diu, tothom té dret a viure la vida que és capaç de viure. I a la vegada, com a resum, diu, decididament vull coses contradictòries. Enamoradís, molt enamoradís, sensual, pantagruèlic, d'una banda viu un erotisme gairebé a la denúncia, algunes vegades en situacions d'una certa procacitat en plena nature, però a l'altra banda els amors secrets els dissimula per evitar que li perjudiquin l'imatge d'un home públic conservador. Cambó, que podia ser com tot polític molt crític amb els intel·lectuals, fins i tot despreciatiu, perquè això aquestes coses solen passar, i retreia una exuberància dispersiva. I va parlar de la dispersió d'Estelric. Jo, al meu parer, seria un error caure una vegada més en una crítica asimètrica i jutjar l'obra d'Estelric pel que no va fer en comptes de veure els llibres que sí escrigui. Té una obra dispersa, és cert, però és intensa, és consistent. Ara, també és cert que alguna vegada Estor Ric sembla posar-se en evidència per davant de tants projectes intel·lectuals, els dietaris especialment, tants projectes intel·lectuals o literaris que no duia a terme. Per això no ens hauria de sorprendre que fos un lector tan persistent dels dietaris de Stendhal, on sempre Stendhal està parlant de projectes i projectes i projectes que mai va fer. Però Déu-n'hi-do les coses que va fer. L'any 49, Estor Ric constata que només produeix fragments acremollats. La publicació dels dietaris, per Quaderns Crema, ha fet que les noves generacions i altres no tan noves tinguessin coneixement d'una figura que és, i ho dic sense ironia, un met a penser, sí, però interruptus. Els buits fonamentals dels dietaris publicats corresponen als anys 20, la primera, això ho sap molt bé l'Andreu Manresa, aquí present, a la primera meitat del 30, la franja central dels 40 i tota la dècada dels 50. Són buits importants perquè corresponen a etapes substantives d'Estor Ric, la plenitud de la dedicació editorial, l'accés privilegiat als circuits de la cultura europea, la Segona República, la vida parlamentària com a diputat de la Lliga, les feines discutides, tan discutides de la Fundació Bertran Metge, tan discutides perquè sempre s'ha dit que no tenia els coneixements filològics dignes per dirigir la Fundació Bertran Metge. No? El desenllaç tràgic de la Guerra Civil, les ambivalències brutals de la postguerra i l'etapa de l'UNESCO. Aquests dietaris volien ser el repeu, la transició, per unes memòries que havien de culminar tota una vida, una voluntat existencial i estètica, per dir-ho d'alguna manera, les memòries d'Ultratomba de Chateaubriand. Aquí tenim una vegada més l'Estor Ric dels projectes sense conclusió. Als anys 30, Dors escriu El dia mediana, que també coneix el professor Xavier Pla, com coneix tota l'obra d'Ors i de Josep Pla. El dia mediana és l'Ors més ombrívol. Són gloses escrites al 32 i publicades com a llibre 10 anys després, en la dictadura i amb una dedicatòria ni més ni menys que a Petén, al mariscal Petén. És un temps desencisat per Europa en els anys 30 i catastròfic als 40. Doncs escriu aquelles gloses, els del dia mediana, en un petit poble francès i torna al to de la marsellesa de l'autoritat, que és una fórmula molt seva. Diagnostica els mals de la civilització a l'ombra d'una església, però davant l'alcaldia que té la inscripció frontal Llibertat, Igualtat, Fraternitat. És la crisi d'una civilització ferida en la qual, malgrat tot, els vells arbres viuen envoltats d'un respecte que es regateja als vells temples i a les persones velles. El dia mediana convé llegir-se'l en deteniment, com ha fet el professor Xavier Pla. Ara, després diu que el benefici d'una civilització no es rep per sempre. No es rep per sempre. És necessari que es mereixi, que es guanyi també cada dia. Una distracció, un idili, i ja està de nou la barbària allà. Quan llegeixo això, recordo una cosa que et veus a Auschwitz, que són les fotografies d'una orquestra, una petita orquestra de jueus empresonats que reben els vagons que porten els altres jueus i entretenen els SS i els militars nazis. I, cultura i barbària poden ser compatibles algunes vegades. No? Estor Ric diu que respecta els antecessors. El respecte als antecessors és una de les primeres virtuts del renaixentista. Una restauració renaixentista ha de millorar el model que restaura. És com si intervengués en la polèmica entre els antics i els moderns. No pot conformar-se a restablir una forma passada. Ha de ser més enllà, en intensitat i en extensió. En definitiva, les cultures han de tenir ambició o deixen de ser. A Dors li devem molt i li donem molt poc, n'Estor Ric inclòs. Això sí, volien els dos participar en el retorn d'una intel·ligència en mayúscula, però hagueren de viure de prop la fragmentació i el desastre, i hagueren de prendre partit. Tornem a la Pan-Europa. Dos anys després de publicar l'assaig Pan-Europa, Kudenjov cada dia proposa una gran enquesta entre els agredits de l'Europa d'entreguerres. I és una enquesta que es podria fer exactament avui mateix, tornar a fer. I fa dues preguntes. Us considera la creació dels Estats Units d'Europa com a necessària? Segona pregunta. La creació dels Estats Units d'Europa li sembla possible? Aquí està tot resumit. Certament, la concepció paneuropeista i el realisme aleshores no eren incompatibles. En donen prova els arguments del que el contra de Kudenhof Kalergi mantingui tota la vida i que explicar sobradament a Europa i als Estats Units. Però també hem de dir, per no enaltir absolutament a Kudenhof Kalergi, que Thomas Mann, que estava exiliat aleshores als Estats Units, critica la posició de Kalergi. Crec que és una nota del dietari, diu: notícies de Nova York sobre una notícia com un telegrama, comentari com un telegrama, diu: notícies de Nova York sobre el moviment d'Esforça i Maritain, i d'altres contra el club capitalista de Kudenhof, la seva Europa reaccionària, em feien reflexionar i m'exigien que assumís una posició. La seva posició va ser contra aquella paneuropa. Però abans, quan acaba la Guerra Mundial, que recordem que volia, pretenia, i ara fa 300 anys que havia d'acabar en totes les guerres, Robert Musil, què he dit? 3.000 anys? 300? Robert Musil es demana què ha canviat. I és el que va de 1914 als anys 30. Diu: abans érem ciutadans laboriosos. Després ens convertirem en homicides, assassins, lladres, incendiaris i coses de mala mena. I tot plegat no hem viscut de forma pròpia res. És la victòria de l'angoixa, del desassossec. Els 14 punts de Wilson, el president Wilson, liquiden la vella monarquia dual i la vella Europa esdevé una siga-saga de fronteres i de comunitat desfetes. Tot això acaba sent part fonamental de l'experiència intel·lectual d'Estelric. Potser per això de cada vegada la traiem més, perquè són molt, molt atractives, les generalitats geopolítiques. Diu: constatem les profecies que se cumplen de l'any 48. Diu, i aquí jo veig la seva substància. Diu: així serà el cas de que una variable antisoviètica resulti antialemana en 1940. Germanófila en 1942 i britànico-americanófila en 1946. S'estava justificant ell mateix. S'estava justificant ell mateix. Això és cinisme o rectificació? Jo crec que són les dues coses. El professor, el nostre estimat professor Antoni Vilanova, em va contar que ell als anys, de la guerra va conèixer Estelric. Vilanova, com tot el grup de Destino, era un home aliadòfil, prou aliadòfil i prou problemes que va tenir Destino per la seva posició. Però es va donar que ell i Estelric eren com dos trens que estaven a punt de xocar, perquè en Estelric, d'una forma sempre barroca, desitjava la victòria d'Alemanya. Una carta de Gaziel, tot just publicada, fa explícit un judici molt sever sobre aquell Estelric. Un judici excepcionalment sever. Parla d'esperits tan fesandès i terbo com Brunet, Estelric i companyia. Han passat molts anys, jo crec que la nostra feina no és jutjar, sinó entendre. Com deia aquest, tu comprens si tu perdoner. A la falsa paz de 1949, Estelric cita el cas de Gilles La Rochelle, aquell escriptor magnífic i col·laboracionista que es va suïcidar amb la derrota d'Alemanya. I diu Adrià Legion Europeen, el cita com Legion Europeen perquè és el títol d'una narració d'assaig molt primerenca d'Adrià, un llibre de 1927 que per força va impressionar Estelric i que incidentalment no ho diria per escrit perquè la memòria em pot fallar, però com vostès saben, molts llibres de Joan Estelric van anar a parar a la Biblioteca Provincial de Palma. I si jo, per exemple, recordo haver llegit La decadència d'Occident amb notes marginals d'Estelric, i recordo haver llegit Drieu La Rochelle amb llibres d'Estelric. Crec recordar que també la gent europea, però no ho sostindria, però crec que és un comentari que es pot venir de gust sentir. No? Aquest llibre va impressionar per força Estelric, perquè per Drieu passaven totes les contradiccions, Totes les contradiccions de l'Europa dels anys 30, ja estic acabant. Totes, totes i més. Drieu, l'any 27, creu sobretot en una Europa forta, però després va arribar a dir i a creure que la salvació d'Europa era la victòria de Hitler. Stolrich considera que Drieu havia mort per Europa. El suïcidi de Drieu havia estat una mort per Europa. Les circumstàncies són molt distintes. Stolrich no havia viscut la Gran Guerra de forma directa, Drieu sí, va tenir la sent ferit tres vegades, i en parla amb un dels seus millors llibres, que és La Comèdia de Charleroi. I després, Stolrich esdevé com una despulla de la Guerra Civil i Drieu, que la viu de prop, però a molta distància. En general, deixi'm dir incidentalment que aquesta és una característica de la vida intel·lectual hispànica. O sigui, ens quedem al marge de les dues guerres mundials, i després ens quedem al marge de la Guerra Freda, sempre per interrupcions del procés de, diguem, de la llibertat. La Jean Européen, que Stolrich citava, té una primera part que és fonamental, que descriu una aventura d'Europa gaire idealista, no? Però és que aleshores, qui era que defensava la democràcia parlamentària? Després de les desviacions del parlamentarisme, de l'aparició de la política de masses, que acabarien sent la brutalització de les masses, i defensava el sistema demoliberal en aquell moment. Molt poca gent. I això va arribar a una espècie de fatalitat intel·lectual que ens va dur als totalitarismes. Drieu enyora sobretot la força. Escriu que el ganó de l'home, per anar escurçant, Drieu diu: la teva obra té necessitat de la vida, exigeix que visquis tan bé com mal. No, la veritat és que els dietaris d'Stolrich van plens d'aquesta exigència intel·lectual. Slama, el seu llibre, un llibre recent, que són els escriptors que han fet la República, que escriuen qui han fet la República, parla de la idea de que l'entitat política de França, l'única definible que trobem en la literatura, és a dir, la pàtria literària, l'empremta dels escriptors en la vida pública de França. I també diu que la crisi de referència de la vida de França té relació directa amb la lenta regressió de la cultura literària en la memòria col·lectiva, quan deixa de ser un patrimoni compartit. Les noves generacions no troben un mirall on es puguin reconèixer. De la mateixa manera, de forma molt coincident, Stolrich havia escrit: a França, per exemple, la literatura és producte de l'instint social. Tota la vida social francesa es tradueix en literatura, i en aquest sentit no hi ha potser cap literatura tan completament nacional com la francesa. Recordem moltes coses, és a dir, les visites a Paul Valéry, de quina manera Valéry li va fer descreure de la història, no deixar-se seduir per la història, els tractes amb el cert món col·laboracionista a París, les seves successives versions sobre la Guerra Civil, les notes que deixa sobre el patriotisme i la idea de pàtria. Però volia acabar. Tot això implica, al meu parer, un fet comparatiu, que és la decadència de l'intel·lectual públic. L'intel·lectual públic és l'home que considera la res pública. Quin és el paper de l'escriptor públic ara mateix en el món de la tercera cultura i en la interacció entre humanisme i tecnologia en el ciberespai? Això és una cosa molt llarga per parlar-ne ara. Però ens sembla una evidència que l'intel·lectual, diguem-ne l'intel·lectual mig, avui està més valorat pel hit parade de l'audiència televisiva o per la capacitat radiofònica. És tot el contrari dels valors d'excel·lència que des de sempre eren un dels eixos de l'humanisme. Stolrich es demanava què és l'humanisme i responia senzillament: voluntat de civilització. La dinàmica del classicisme és el moviment de l'esperit anant del caos a la forma. I acabo. L'any 64, Joan Pons i Marquès, que és un dels penúltims homes del mallorquinisme polític i un molt bon escriptor, compta la darrera vegada que va veure el seu bon amic Stolrich. Diu: havia engruixit, duia bastó i s'hi estintolava. Se'l veia físicament decaigut, li donava la impressió d'una interna vitalitat, sempre puixant, en lluita amb una salut que flaquejava. La cabellera esbullada com sempre, voleava l'airet corrent i els ulls li brillaven encara vius i curiosos. Després de veure aquesta trajectòria d'Estelric, no és possible pensar que la destitució dels savis de la tribu és un fet consumat? Pensem en Joan Estelric i en d'altres, i ens podem demanar, i acabo, més enllà de la trencadissa postmoderna, com podem fonamentar una cultura, per publicèntica que sigui, sense autoritat intel·lectual? Gràcies.